Robin Radio. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. Ritme reggae, avui des de Vinzeum ens proposen encetar aquesta secció, aquesta conversa setmanal amb l'equip de del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca la Cecília Jané. Bon dia, ben tornada, que ara feia unes quantes setmanes que no ens veiem.
Bon dia, bon dia.
I una cara, en aquest cas, com que és ràdio, una veu nova pels oients, perquè em sembla que no ha vingut mai a la secció. Ha vingut, Cecília?
Ara feia memòria quan veníem cap aquí, va venir un cop.
Una
més
vegada.
O menys per aquestes dates, per prop de Nadal.
Sí, també.
Sí.
Ella és la Carme Martos i és la responsable de l'equip d'atenció a l'usuari de Vinzeum. Carme, benvinguda.
Benvinguda, bon dia.
La Carme l'hem tret de la seva zona de confort i està una mica descol·locada, però no passa res perquè això, Carme, s'acaba convertint ja una miqueta en una extensió de Vinzeum.
Sí.
Qui ha triat la cançó? Carme o Cecília?
La Carme, jo.
Sí?
Jo mateixa.
Explica'ns aquest Red Wine. A mi m'agrada molt, eh?
No, és una cançó en si que m'agrada molt, que en si per mi, a mi em relaxa. És una cançó així molt, com et diria, hippie, relaxant, que et fa pensar a la platja i en moments d'estrès jo crec que ajuda molt a estar una mica més relaxat.
Era una bona manera de començar.
Jo crec que sí.
Sí, com si féssim aquesta copeta de vi negre que proposen,
sí,
no? Aquest red wine.
Exacte.
Aniria molt bé.
Avui parlem de la Casa de la Festa Major, perquè Vinzeum s'ha fet càrrec de la cogestió d'aquest nou equipament cultural que hem redescobert, del qual tornem a gaudir després de molt de temps tancat i empantanegat amb obres, amb molts problemes, en vam estar parlant en el seu moment. Ara hi ha rutlla i Vinzeum participa d'aquesta cogestió, ha assumit aquesta nova tasca.
Sí, som és una cosa més, no?, que portem i crec que per l'equip és interessant poder tenir l'equip de recepció ara mateix, es reparteix entre tots dos equipaments i el que sí que es va tenir molt clar des del principi és que els horaris d'atenció al públic serien idèntics a tots dos llocs, de manera que quedés com molt clar, no?, quins dies es visita i amb quins horaris, perquè sempre és igual a tots dos llocs, no? Això és una de les coses que crec que hem guanyat. I després, respecte al que és a l'equip pròpiament, doncs com que, clar, ara ens hem hagut de doblar, no? tenim, hem d'obrir alhora dues coses, doncs això també ha implicat doncs, la incorporació de dues persones més i l'increment en horari de laboral de tot l'equip de
recepció,
d'atenció
sí, de la part de recepció.
Com han tomat el repte l'equip, Carme, i tu al capdavant?
Bueno, a l'inici, la preparació inicial eren molts nervis, molta tensió. Un cop ja es va començar, llavors es va notar ja la il·lusió de veure aquell moviment de gent i de la reacció també de la gent. I en principi tot creiem que bastant bé s'ha anat. La gent, la reacció que estem veient de la gent és bastant positiva.
Home, vau quedar desbordats, no? Aquella primera setmana de portes obertes va petar, hi havia moltes ganes de redescobrir aquesta casa de la Festa Major.
Sí, sí, va haver molt de moviment. També l'organització crec que va anar bastant bé dins de que la visita en si, per poder passar el vídeo, és d'espai de grup a grup d'un quart d'hora. Llavors agafàvem grups cada quart d'hora d'un total d'unes 32 persones màxim.
Clar, són unes filigranes que a 20 no s'han de fer.
Exacte.
També perquè hi havia aquesta expectació, aquestes portes obertes, i això va generar aquest allau de gent. Ara la cosa s'ha anat normalitzant, no?
Sí, sí, ara entre setmana s'ha relaxat molt, però cal dir que ara aquest primer diumenge de mes també és jornada de portes obertes, igual que al museu. I ens tornem a trobar que aquest primer diumenge de mes a la Casa de la Festa Major està a petar, està ple.
Què m'esteu dient? Sí?
Sí. Sí.
O sigui que hi ha moltes persones que hi han caigut, que és un equipament cultural i per tant es pot visitar gratuïtament.
Sí.
Jo no hi pensava pas. Quan m'heu dit, he dit, ostres, clar,
sí.
És evident, no?
Aquest diumenge doncs... els dos, el museu i la Casa de la Festa Major, portes obertes, i clar... Com que en el... nosaltres recomanem que la gent faci reserva prèvia amb la nostra plataforma de venda online, perquè així et garanteixes dia i hora concrets i la teva plaça la tens allà, no? Aleshores, clar, per defecte, els primers diumenges de mes ja ho diu la plataforma, jornada de portes obertes. Per tant, tu estàs planificant i ho veus i dius, doncs ho aprofito, no? Abans estava mirant el programa de gestió i tenim reserves també ja pel gener.
Vull dir, què dius ara? Sí. Buscant aquests primers diumenges de mes o en general?
En general, però el primer diumenge de mes especialment, clar.
Especialment.
Sí. I fa il·lusió perquè dius, la gent s'està comprant l'entrada
amb
dies...
d'antelació, sí.
No?
Es planifica bé.
Sí. I això és... dona alegria, no?, de dir, mira...
Home, veure l'interès que està tenint, la veritat és que molt bé, la veritat. Jo trobo que és molt interessant.
Sí. I després, entre setmana, el que estem rebent és grups escolars, que, clar, també feia molt de temps que no... Era una visita tradicional, no?, de les escoles.
De tota la vida, pensar que es va estrenar aquesta Casa de la Festa Major, la vam incorporar a la tradició ràpidament, a la tradició escolar, i això s'havia estroncat.
Exacte. Cada setmana hi ha grups, i vull dir que, com a mínim, d'ara fins festes, segur. I passat festes, jo crec que
ja comença a haver-hi algun grup que un altre.
Sí.
També val a dir que els caps de setmana, el que ve, la gent que ve acostuma a ser grups familiars o avis amb els nens. I la veritat és curiós veure també la reacció dels avis un cop han passat per la Casa de la Festa Major. Molts surten molt emocionats, sobretot la gent gran. No sé si és per l'edifici en si o també pel vídeo que es veu. El vídeo que hi ha és bastant atractiu. A la gent li agrada molt. I al sortir, la part divertida que hi ha, que també és un punt bastant... és el fotocall que tenim allà a la recepció.
El
fotocall aquell és una bogeria. Jo dic que és una bogeria.
Es posen a ordre.
Una mica, sobretot, perquè s'atabalen, criden, es posen molt, molt contents, però no només els nens, Hem d'incloure avis i els adults també s'animen, Vull dir, tots allà fent-se fotos amb un ball.
I clar, com que no tens mai la... no saps quin ball et tocarà, no? Doncs aleshores...
I és, els crits, el crit el aquell,
no? De, ah, que t'ha tocat, no?
I... Sí, és el nerviosisme que hi ha.
Sí, sí.
Sí, sí, està molt bé. No sé, la gent, quan surten, diuen que surten contents.
Hi ha una opció que és fer l'opció, el tiquet combinat, oi?
Sí.
Potser ara, clar, hi ha moltes ganes de descobrir aquest nou equipament i potser Viseum ja s'ha vist, però si no s'ha fet o ets de fora, és una opció atractiva.
Sí, sí. De seguida també quan estàvem treballant amb l'equip de cultura de l'Ajuntament, no? Que són qui han estat liderant tota la part de creació dels continguts i de la museografia de la Casa de la Festa Major, vam parlar de poder oferir un tiquet combinat perquè són els dos grans recursos culturals de la vila, no? I que es poguessin visitar doncs, el mateix dia. No? Llavors, tenim la visita combinada té un únic preu, que és més reduït, perquè potser no ho sabem, però l'entrada al Museu General són 7 euros, l'entrada general a la Casa de la Festa Major són 5 euros, llavors, si et compres el tiquet combinat, surt per 8 euros. Val? Llavors, per una banda, tens la part aquesta econòmica, que és més atractiu, però per l'altra doncs, també ordenar una mica el flux, no? de la gent i que realment fas arrodoneixes, no? una visita a Vilafranca. Només hi ha aquest preu de 8 euros perquè si tu compres per separat i tens dret a reducció, per exemple, ets estudiant o ets jubilat o no sé què, surt més a compte fer-ho per separat. Però en tot cas, l'interessant és que ho pots fer prèviament i l'entrada combinada et permet reservar hora exacta de cadascuna de les visites, no? I crec que en això hem guanyat.
Sí. Si fem aquesta opció d'entrada combinada, quan recomaneu calcular temps a cada espai?
Sí, a veure, la visita al museu, que aquesta la tenim més per la mà, no? Una hora i quart, una hora i mitja, la necessites. La Casa de la Festa Major, com que a més tampoc acaba amb copa, doncs menys, no? Però...
mitja hora, tres quarts, una coseta així, més o menys. Depèn també de tu el temps que t'hi estiguis mirant les peces, això també influeix. Però en si, a la Casa de la Festa Major acostuma a ser això, mitja hora, tres quarts.
I potser aquests dies si està una miqueta més, no? Si el fotocall fa gràcia, però vaja, clar, darrere hi ha nous grups, no? Que heu de fer entrar.
Sí, però a la part final, que és a la recepció on està el fotocall, allà la gent, no, o sigui, s'hi queden, però si estan no res, 10 minutets i marxen. Si veu, la gent, si veu que hi ha molt de moviment o hi ha molt de tap, la gent ja marxa directament. En si, la visita, bona, que és a la primera planta, en si és mitja hora i a vegades hi ha gent que s'hi està estona, però és perquè o han estat antics balladors o han... Vull dir, sobretot la gent d'aquí de la vila. El que ve a visitar, doncs, amb mitja horeta, coses així, la té feta.
O canalla acabada amb la seva peça favorita, no?
També.
L'àliga...
Sí.
No sé.
Sí.
El drac, que fa respecte, però també agrada.
Bueno, amb els nens petits, amb aquestes visites que han vingut aquests dies, hem tingut nens petits que no han volgut ni entrar a la sala.
Què dius ara?
Sí. Sobretot els més petitonets.
Sí.
Perquè veure aquelles peces, el gegant o la geganta...
Tan a prop, no?
O els capgrossos, els hi feia una impressió i marxar plorant i els pares, doncs, tirar enrere, no? No poder fer més.
No, realment és un altre públic que, no dic que no el tinguem al museu, però sí que és diferenciat, no? El percentatge de canalla que ve a veure la Casa de la Festa Major no és comparable amb el percentatge de nens i nenes que visiten el museu amb família, vull dir, Després, una altra cosa són les escoles, però és veritat que és un perfil una mica diferent.
Sí.
Hi haurà activitats familiars, per exemple, a la Casa de la Festa Major més endavant?
Sí. La Laia, que és la nostra responsable d'educació, doncs ja ho entomat i està treballant amb la creació d'algunes activitats familiars, però ja serà de cara a l'any que ve, perquè ara era molt just també per comunicar-ho, però sí, la idea és poder tenir una programació d'activitats familiars més o menys regular i que ajudin a complementar doncs, aquesta visita que fas pel teu compte, no? Perquè de moment tampoc fem visites guiades. És, de moment hem obert portes de cara al públic general, cadascú pel seu compte, està tot molt ben explicat, tampoc cal... I a més la gent d'aquí de Vilafranca, jo crec que no ens cal que ens expliquin massa res, però en fi, que sí que... No sé ben bé, no et puc dir si serà el mes de gener o ja haurem d'anar al febrer, però sí, la Laia ja estarà treballant.
I no ara mateix, però en un horitzó a mig termini, potser, quan les coses es normalitzin i tots tornem a gaudir de més mobilitat, està previst l'accés per grups grans, els famosos autocars que descarregaven, sembla cosa del passat, no de la prehistòria.
A veure, ara mateix l'aforament de museus és el 100%. Vull dir, no estem limitats per aforament perquè som un espai on has d'anar sí o sí amb la mascareta posada en tot moment. De manera que, això sí, respectant el tope màxim, però poden venir grups. Què passa amb el cas de la Casa de la Festa Major? Que l'audiovisual de dalt de tot, que és l'inicial, marca molt el nombre de persones per grup, perquè a l'audiovisual hi entren com a molt assegudes 32 persones. De manera que no pots encabir més, no? Han d'anar de 32 en 32 cada 15 minuts, això sí.
Per tant, davant la possibilitat d'aquest hipotètic autocar, no sé, amb dos grups classe, es dividirien.
Sí, hauríem de fer així.
Carme, ara la Cecília m'ha fet pensar en una cosa, en aquesta obligatorietat de la mascareta. Us hi heu de posar serioses o no costa?
A veure, la gent ja comença a estar bastant acostumada a portar-la. Sí que...
A portar-la sí, però sota el nas, que si cau, que si ara no sé què...
Aquí anava jo. Sí que es va anar de tant en tant dient, perdoni, s'ho pot posar bé? Ens ha passat diverses vegades. Hi ha gent que ve de seguida... Suposo no diuen res, i hi ha gent que et diuen, d'acord, però ja la mirada ja t'ho diu tot, també, vull dir, ja veus les reaccions, llavors ja intentes ser o més prudent o li dones una explicació més àmplia, però bueno, em sembla que tots hem de ser conscients de per on estem passant.
Sí. Clar, és que l'equip d'atenció a l'usuari ha de tenir molta mà esquerra, oi? Dia a dia.
Sí, molta paciència, sí. Sí, s'ha anat de saber, suposo que amb el temps ja vas veient, les expressions de la gent ja també t'ho van dient, vull dir... Però bé, fins ara no hem tingut o no hem patit cap problema amb aquest tema. Sí que t'ha vingut alguna vegada allà al museu, algun que un altre, que sí que em diu, no m'ho poso... No sé. Però bueno, els hi comentes doncs, que han de sortir fora i que no poden entrar i llavors ja... s'ho repensen i s'ho posen o marxen. Això ja depenen d'ells.
Poden escollir.
I tant.
La Carme segur que n'ha vist de tots.
Deu tenir una pila d'anècdotes, sí, oi?
Sí, però també s'obliden, eh?
Les dolentes, no?
Sí.
Millor, també deixes oblidar-les, és millor així.
Millor així.
Ens dèieu que heu incorporat un parell de persones noves que han anat directes a la Casa de la Festa Major, l'equip de Vinceum, continua sent el mateix, el nucli dur?
Sí, el nucli dur és allà al Vinceum, però també aquest parell de nois fan tant un lloc com en l'altre. Vull dir, ens anem combinant, anem passant totes per tant una recepció com l'altra en si, perquè també ens hem d'adaptar a tot tipus de gent i ens va bé d'anar veient i adaptar-nos a com es va portant en un lloc com l'altre per conèixer-ho bé.
A nivell intern de l'equip, no? De vegades ara és allò de... Ai, que ara treballa a la casa... Li toca a la Casa de la Festa Major.
I ara qui?
No està a la recepció del museu.
Sort que està a prop, no? Corre cap allà. Són dos minuts.
Sí, no. Ens truquem per telèfon o tenim també altres eines, no? de informàtiques, de programes per poder-te fer teletrucades o coses perquè...
Sí.
També hem vist que utilitzar el telèfon massa tampoc és molt bo, perquè la centraleta dels dos llocs moltes vegades pot arribar a quedar bloquejada, i en canvi utilitzar sistemes interns, alternatius, és més pràctic, no? Però sí que és veritat que tot l'equip ens estem encara
adaptant
i recol·locant, no? I a mi el que m'agrada, per exemple, és que, clar, hi ha l'equip de recepció, com que ha augmentat el nombre d'hores, ara moltes vegades trobo gairebé tothom, si no és en un lloc, en un altre. Llavors no has de posposar segons quines converses o algunes coses que havies de comentar amb algú, no? Doncs és molt més fàcil, la veritat és que en aquest sentit hem guanyat.
Sí.
Carme Martos, gràcies per haver-nos acompanyat avui, tot explicant els intríngulis que representa per l'equip d'atenció a l'usuari aquesta cogestió de la Casa de la Festa Major. Sabem que no t'agrada acostar-te fins a la ràdio, però moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Cecília, fem un cop d'ull a l'agenda, perquè tenim aquest pont de la Puríssima per davant i segur que teniu propostes per nosaltres.
A veure, d'activitat com a tal, aquesta setmana tenim el tast de vins de Pedra Seca, que el fem avui.
Hi ha places?
No.
Bé,
ahir sí, doncs però avui ja no. Avui ja no. I aleshores, com a activitat pròpiament, no hem programat activitat, però tenim l'exposició Tota pedra fa paret, oberta. L'exposició Despengem el rei, oberta. I dir també que tenim fins al 9 de gener aquestes dues, però també la instal·lació de l'Eulàlia Valldossera que teníem al Palau Reial, la mantenim també al gener. O sigui que, per visitar aquest cap de setmana, tenim el museu, la Casa de la Festa Major, l'exposició de Despengem el rei, l'exposició Tota pedra fa paret i la instal·lació de l'Eulàlia Valldossera.
I diumenge la visita és gratuïta.
Exacte, a tots. I el que sí que volia insistir és que, com que ve un pont llarg, però cau el dilluns 6, que és festiu, el museu i la Casa de la Festa Major són tancats, perquè és el dia habitual de tancament, i l'únic dia que canviarem l'horari és el dia 8, que com que és festiu, obrirem només de matins. Això sí que, si més no, que la gent ho tingui clar, el nostre horari és l'habitual i l'únic dia que canvia és el dimecres. Dimecres vinent, no? Dimecres farem pont nosaltres, no? No
farem, el dia 8 farem festa. Sí, sí. Doncs, és festiu, eh?
Sí, sí, per això, i tant. Bé, però l'equip d'atenció al públic no farà tanta festa, eh?
És
això
veritat,
és veritat.
No. Treballa al matí.
Al peu del canó.
S'ha de ser-hi.
Fantàstic. Doncs Cecília i Carme, moltes gràcies. Bona setmana i bon pont, encara que sigui treballant.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
I amb aquest red wine que ens ha proposat la Carme Martos arribarem a 11:45, les notícies de l'Alt i el Baix Penedès.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. La Fira del Gall recupera enguany el format habitual i incorpora nous espais. La mostra tindrà lloc els dies 18 i 19 de desembre al Parc de Sant Julià de Vilafranca i comptarà amb la tradicional mostra d'aviram. La mostra celebra enguany la seva edició número 357, més viva que mai, envoltada de tot allò que la fa singular. El Gall del Penedès, amb la indicació geogràfica protegida, la gastronomia d'alta qualitat i els vins de la DO Penedès. L'estat actual dels indicadors de la pandèmia permet enguany recuperar el format habitual de la mostra. Així, la Fira del Gall inclourà tots els espais tradicionals amb el mercat d'aviram, la mostra gastronòmica, el celler penedès i el mercat d'artesania, que han convertit aquest esdeveniment en un destacat punt de trobada per als amants de la gastronomia de proximitat i els vins del Penedès. Ametller Origen es reafirma amb el projecte d'Agroparc a Gelida i Sant Llorenç. En relació al manifest fet públic per la plataforma Stop Agroparc, Ametller Origen es reafirma en el seu compromís d'impulsar un nou sistema de producció agroalimentària 100% sostenible i circular que no només respecti el territori, sinó que sobretot el revaloritzi. Segons Ametller, el present i el futur dels sistemes agroalimentaris passen per la circularitat de tots els processos i la utilització d'energies renovables. En aquest sentit, segueix el comunicat, a més per l'empresa, l'Agroparc serà el primer districte agroindustrial d'energia positiva i CO2 negatiu, amb el qual s'evitarà l'emissió de 1.400 tones de diòxid de carboni a l'any. Finalment, el grup Ametller informa que col·labora amb l'IRTA i amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat per impulsar el nou segell d'agricultura sostenible que garanteixi un baix impacte ambiental per reduir la petjada de CO2 i la petjada hídrica dels conreus. Desapareixen més portes a Segur de Calafell. Fa unes setmanes els veïns van denunciar robatoris similars. Veïns de Segur de Calafell asseguren haver tornat a sofrir el robatori de portes de ferro de les entrades a les seves finques. Fa unes setmanes ja va haver-hi una situació similar en el nucli. Els veïns van témer que pogués implantar-se com una pràctica habitual per part dels qui busquen ferro per vendre'l. En un cas de robatori donat a les portes d'accés a la finca, després de la seva desaparició, dies després algú va tornar a deixar la porta al seu lloc. Els veïns van explicar no haver escoltat res. Ara, a través de les xarxes socials, tornen a denunciar la desaparició de portes de ferro que delimiten l'accés als blocs de cases. En aquest sentit, reclamen una major dotació de vigilància. Assenyalen que és un material voluminós pel qual qui se les emporta d'utilitzar algun vehicle per carregar la porta i deixar el lloc de manera ràpida. El temor és que s'intenti vendre aquestes peces a pes i avisen que procedeixen de robatoris pel que la compra també suposa un delicte. Crida per preparar a Olèrdola l'arribada del Patge i la Cavalcada de Reis. Des de l'Associació Cavalcada de Reis d'Olèrdola es busquen voluntaris adults per ajudar en tasques de preparació i organització en els diferents pobles. S'encarregaran de Can Trabal, Sant Pere Molanta i Sant Miquel d'Olèrdola. Totes les persones interessades poden enviar un correu electrònic a l'adreça cavalcada.reis.olèrdola@gmail.com fins al dia 12 de desembre. De la seva banda, des de l'Ateneu Mugenc cerquen nois i noies a partir de 13 anys per fer de patges en la comitiva del Patge i Ses Majestats els Reis d'Orient, així com també adults perquè ajudin amb les tasques organitzatives prèvies i els dies dels actes. L'Ateneu assumiria la comitiva de Dalmar i la de Moja. Totes les persones voluntàries poden enviar un correu electrònic a ateneumugenc@gmail.com també fins al 12 de desembre.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45 i un dimecres més obrim l'agenda al detall que ens apropa aquestes propostes de cap de setmana. La primera l'anem a buscar a Canal 20, on el Raimon de Cara ens acosta detalls d'un pessebre artesanal de grans dimensions que ha anat a càrrec d'un veí d'Olèrdola i que a partir de dilluns es podrà veure a Vilafranca, a Cal Figuerot.
Parlem d'una proposta mirant més enllà d'aquest estricte cap de setmana, estem a les portes d'un pont llarg i us oferim una activitat que ja es podrà començar a fer a partir del proper dilluns 6, festiu, i es tracta de poder ja començar a tastar l'ambient de Nadal a través d'un pessebre de grans dimensions artesanal que ha elaborat un any més en Jordi Álvarez, fuster d'Olèrdola. Aquí tenim l'oportunitat de saludar. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I tornes un any més.
Un any més, sí, sí. El que sigui per col·laborar amb la Marató, aquí en tenen.
Ens expliques una mica la proposta. Aquest pessebre de grans dimensions va ser una de les sensacions dels dies previs a Vilafranca, al centre de Vilafranca. Hi ha algun canvi? S'exposarà que el Figarot, igual que l'any passat, i pròpiament pel pessebre, has introduït alguna modificació?
Doncs sí, s'exposarà, com bé dius, a Cal Figuerot. Aquest any ens van dir que si el volíem tornar a ficar, que per ell seria un plaer, i nosaltres hem aprofitat l'ocasió pues, per muntar-lo. Com que on va ubicat el pessebre és un pèl justet, el que he fet aquest cop és ampliar-lo, però diguéssim, per la part alta del pessebre. És a dir, la gent podrà passar per sota de lo que he construït. Que la part de dalt el que té és un castell, la reproducció d'un castell on amb els seus romans i la vegetació continuant el que és la muntanya. No puc ampliar gaire més perquè l'espai és el que hi ha.
Tot i que estem parlant d'un vestíbul, el de Cal Figuerot, que petit tampoc ho és.
No és petit. De fet, el pessebre ara ja estem a punt d'agafar avui els 6 metres de llargada per una amplada de 2,10 i una alçada que, doncs ara ja me'n vaig a 2,5 metres per lo que comento, que la gent, hi ha una part del pessebre que podrà passar per sota.
L'any passat, quan vas oferir aquest pessebre artesanal, parlaves de més de 100 peces que representaven oficis de l'època. Aquest és el plantejament. Es manté això?
Exacte. Uh-huh. He ampliat alguna, perquè és el que et comento. També he fet algunes figuretes que són els romans. En són poquetes, perquè en són 7 o 8, però bueno, tenen la seva feina i serà una coseta més que aportar al pessebre, no? Que tot i que la gent l'ha vist, jo recordo l'any passat que hi havia gent que venia 3 i 4 i 5 vegades a veure-la perquè deien, és que cada cop que passo veig un detallet que no he vist. Entenc que aquest any continuaran amb aquesta línia, no? A veure si veuen alguna coseta que no van veure a l'any passat.
Tu ets un veí de Moja molt conegut, fuster de professió, que està de baixa recuperant-se d'una complicada operació d'hèrnia, i el que hem de destacar és que tot és artesanal, tot ho has fet tu a mà.
Sí, 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 no hi ha cap accessori que no estigui passat per les meves mans, des de, bueno, qualsevol dels detallets, un cistell, una catifa, una eina de les que es feien servir abans, les figures, tot és manualitat.
Quan vas començar a fer el pessebre, vas explicar l'any passat doncs, que ho feies sense pensar que ho acabaries exposant. Suposo que ara la situació ha canviat i aquestes modificacions sí que estan pensades en com les podrà rebre el visitant.
Bueno, de fet, la major part del pessebre és el que era l'any passat. El que he pogut aportar aquest any és ben poc, no? Primerament perquè no sabíem si el podríem tornar a ficar on s'ubica. Tampoc no sabíem si de dir, o sigui, ja s'ha muntat un any, no el tornaràs a muntar, no? Però sembla ser que inclús aquest matí, casual, un veí del poble ens ha vist amb una de les furgonetes que ens ha deixat cabesí per portar el pessebre i em diu, on teniu? A muntar el pessebre. Quin pessebre? El de l'any passat. És a dir, encara no se n'havia donat. Dic, ostres, veus? Ha passat un any, va tindre un ressò molt, molt, molt fort, però encara hi ha gent que no l'ha vist. Llavors, donem l'oportunitat doncs, que el puguin visitar aquest any, sí.
Però, contràriament al que expliques, també hi ha hagut moltíssima gent que Jordi el va veure l'any passat i jo no sé si en aquest contacte dels visitants t'ha permès en tu doncs, recollir alguna idea, algun suggeriment, canviar alguna cosa. Ajuda a conversar i rebre aquestes aportacions dels visitants?
Bueno, ajuda moltíssim, però de fet és que no he tocat res. És que és una peça que és tan artesanal i està pensada cada racó. Li vaig donar la vida que en aquell moment creia i no el puc modificar. És a dir, és que aquest pessebre es quedarà així. La idea és poder anar tombant amb altres nuclis, és a dir, o Igualada, o Vilanova, o amb algun centre comercial. Aquesta era la idea, i sempre pensant en l'aportació per la Marató. Era una manera de que no es quedi aturat dintre d'un garatge sense... ja s'ha acabat, no? La idea és aquesta.
Perquè el funcionament continua sent igual que l'any passat, l'entrada és gratuïta i tots els donatius que es puguin recollir són voluntaris. Allò que desitgi, doncs, cada visitant de fer d'aportació a la Marató és el que s'acabarà recaptant.
Exacte, sí, sí, la dinàmica serà la mateixa. Aquest any esperem que, com que el Covid en principi està millor que l'any passat, aquí ja no hi haurà tantes mesures, es prendran les que toquen, però ja no serà aquesta poda de... És que hi ha molta gent, perquè ja donem més varietat per poder veure el pessebre, no? No serà tant. De fet, l'horari serà igual que el restaurant, i no estarem allà pendents al 100% de vigilar el pessebre, no?
L'any passat va anar molt bé pel que fa a recaptació, perquè es van superar els 2.400 euros.
Sí, de fet, bueno, es va publicar a les xarxes, van poder donar 2.480 euros només del pessebre. Això ho van fer obert, la xifra, perquè ja que el Figuerot havia col·laborat, tenien ganes de saber-ho i vam dir, bueno, pues, diem-ho, no hi ha cap problema, no hem d'amagar res, la xifra que es va treure del pessebre i és el que vam donar.
Jordi, tot el que sigui aportació, tota xifra serà bona, però entenc que ara el propòsit, i més en aquesta situació que no és tan restrictiva com l'any passat, ha de ser intentar, doncs, pujar aquesta xifra. Aquest és el propòsit.
Bueno, la idea és aquesta. De fet, una de les coses que esperem, quan hi ha, per exemple, la Fira del Gai de Vilafranca, ens parlaven des del grup casteller de molta gent que ve d'arreu, després ells també fan actes a dintre de la mateixa seu, i allò és una afluència de gent important. Llavors, també esperem que aquesta gent, doncs, també faci el seu donatiu. Tot el donatiu, poc o molt, serà benvingut.
I ho canalitzes a través, com a veí d'Olèrdola, d'aquesta iniciativa que coordinen quatre veïnes del municipi, Olèrdola, amb la Marató. És una aportació més que es canalitza a través d'aquest propòsit de la Marató.
Sí, sí. De fet, és que ja la feina que fan aquestes quatre noies és impressionant, d'un valor incalculable, el temps que hi destinen, i el meu és un granet de sorra.
Obriu el dilluns, dia 6?
Sí, dilluns dia 6, i estarem fins al dia 26, si no recordo malament. També m'enganxes una mica, perquè estic ara en ple muntatge del pessebre i bueno, no tinc la data exacta, però tot no vol dir res, perquè l'any passat també teníem una data marcada i al final ho vam allargar fins passat Reis, perquè ho vam veure oportú, perquè la gent seguia venint, i vam aprofitar que els castellers també van fer un acte de que van vindre els Reis Mags a la seu dels castellers, i vam aprofitar perquè tinguessin també una mica més de visibilitat, i bueno, va anar força bé. Molt contents.
Abans apuntaves aquesta voluntat de que això no quedés aquí, que aquest pessebre de grans dimensions, amb aquest caràcter artesanal, es pugui veure en altres indrets. Ho tens aparaulat ja o no el podrem veure més?
Bueno, una de les propostes que han sortit és parlar, per exemple, amb Vilanova, no? L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. També hem mirat en algun centre comercial. Volien deixar que passés una mica totes aquestes mesures del Covid, no? Per dir, quan sortiguem a ensenyar, doncs, que no hi hagin aquestes restriccions, que perquè es pugui visitar sense cap problema. Perquè és que tot això és tan incert que quan fan la ruta per veure el pessebre, clar, anar en línia, anar-se mirant, no us acosteu, un metro, dos metros, també la gent una miqueta es cansava, no? Amb el fred, a fora del carrer, esperança. Llavors, esperem això, no? Que si també el Covid ens ajuda a alliberar tot aquest estrès que portem, doncs el pessebre es podrà veure d'una altra manera. Gent per davant, gent per darrere, per la dreta, per l'esquerra. No serà tan no sé com diu, no? No serà tan...
Tantes estrators, tantes limitacions.
Sí, sí, sí. que això, vulguis que no, frena una miqueta també.
Doncs insistim, a partir del dilluns dia 6 fins al 26 de desembre, aquest monumental pessebre, obra del fuster d'Olèrdola Jordi Álvarez, que es podrà veure a la seu dels Castells de Vilafranca, a Cal Figuerot, a partir del dilluns fins al dia 26 de desembre, en horari d'obertura del restaurant. De veritat, Jordi, moltes gràcies per atendre'ns, que passi molta gent i que sigui també ben gran l'aportació que es pugui destinar des d'aquest pessebre a la Marató.
També, si m'ho permets, vull agrair a tot el voluntariat que ha estat també darrere del pessebre, que jo l'he fet, però hi ha molta gent a darrere que ha estat fent les guàrdies, que està ajudant a muntar. Tota aquesta gent, també, un agraïment de la meva part, perquè sense ells seria un problema portar una cosa d'aquestes. Té molta feina i ells m'han ajudat moltíssim.
Gràcies, Jordi, una abraçada, que vagi bé.
A vosaltres, una abraçada.
I la segona proposta d'aquesta agenda del detall que us apropem avui va a càrrec de l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, explica'ns.
Doncs avui, per tancar programa, hem vingut fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per parlar de novetats, per parlar de les activitats del desembre, per començar aquest mes, aquest darrer mes de l'any, amb bon peu i amb molta lectura i activitats culturals. Per això la que ens acompanya avui aquí amb nosaltres és la directora de la biblioteca, la Glòria Bricoller. Glòria, com estem?
Hola, bon dia, Eli. Molt bé.
Ara dèiem que novetats, sí que és veritat que el tema de la pandèmia, el tema Covid, les restriccions van i venen, una passa endavant, dues passes enrere, i no sé, ara mateix, tot i que tot està una mica agafat amb pinces i, com dèiem, no? Les restriccions canvien dia a dia, no sé com esteu ara, com us afecta.
En aquest moment, nosaltres ja estem al 100% de l'aforament, tant amb els punts de lectura com amb les activitats, per tant, els estudiants, les persones que vulguin venir a llegir, a consultar la premsa o que vinguin a les activitats, ja hi caben perfectament. Encara es manté, evidentment, la higiene de mans obligatòria, les biblioteques és obligatòria, i també, evidentment, la mascareta, però el que són els aforaments i les organització de les activitats culturals segueixen, tornen al 100%. Una altra cosa és que mentre ara estiguem parlant i vagi transcorrent el mes de desembre, les normatives canviïn i llavors demanin, doncs, de passaport Covid per activitats o ens redueixin l'aforament, però a hores d'ara podem mantenir el 100% l'agenda cultural que tenim prevista per aquest mes de desembre.
Un mes de desembre, a més, que arriba ben farcidet d'activitats per acabar l'any.
Sí, així és. Acabem el novembre amb les activitats de Festa Major i comencem amb les activitats ja nadalenques, per dir-ho d'alguna manera. D'entrada, si vols, les exposicions. Podem parlar de les exposicions. L'exposició de Festa Major, que s'obre oficialment al públic el dimarts 30 de novembre, que ja s'ha obert, és l'exposició de fotografia del Jaume Felipe, que es diu Imperfeccions, i serà fins al 24 de desembre, en horari de biblioteca, i és una exposició de fotografia que hi ha al claustre, i és molt interessant perquè el fotògraf Jaume Felipe el que ens mostra són fotografies imperfectes, però a vegades són errades voluntàries i a vegades són errors casuals, i llavors es presenta aquesta exposició com una exposició artística, però també una exposició de joc, no? Per descobrir quines són les imperfeccions que ens mostra el Jaume i que nosaltres les puguem veure, no? O sigui, que us recomanem aquesta exposició. I després també tenim una exposició de joieria i bisuteria a les vitrines d'art, també tot el mes de desembre. O sigui que comencem bé.
De moment, aquestes dues exposicions duran tot el mes de desembre. I si et sembla, comencem amb les activitats, perquè avui mateix ja en teniu una.
Avui tenim la presentació d'un llibre, un llibre que es diu Personatges de la ciència i la tecnologia a l'Alt Penedès, del segle XVIII al segle XXI. Aquest llibre fa molt poquet que s'ha presentat al Consell Comarcal, està escrit per un penedesenc, que és el Jaume Baltà, i el que fa en Baltà és el repàs dels personatges més rellevants que hi ha hagut en aquests últims segles a la nostra comarca. Són personatges, doncs, relacionats amb la ciència i la tecnologia, investigadors, científics, i hi ha tres sadurninencs. Tres sadurninencs, que són el Josep Reventós i Fatjó, que va destacar en el món de la viticultura, però també en el món de l'enologia, per tant és un personatge molt conegut, i els dos Narcís Viaders, farmacèutics i químics, també de Sant Sadurní. El Jaume Baltà, avui dimecres a les 7 de la tarda, vindrà acompanyat del Salvador Llorach, l'historiador local, que entre ells dos faran un repàs molt interessant d'aquestes figures tan rellevants de la ciència i la tecnologia, amb especial atenció als científics i tecnològics, tecnòlegs o enginyers sadurninencs, avui a les 7 de la tarda.
Següent cita, quina és?
Sí, després d'avui dimecres dia 1, el dissabte dia 4, a les 11 del matí tenim l'hora del conte del mes de desembre. És una hora del conte nadalenca per petitons, per famílies amb nens de 0 a 3 anys. La contista és la Xerezade Verdagí i en aquesta sí que hi ha inscripció prèvia. Han d'entrar a la web sansadurní.cat/activitatsinfantils i es poden inscriure. És dissabte, dia 4 de desembre, a les 11, i acabem la primera setmana de desembre. Mira que passa pàgina.
Entrem en la del pont aquesta setmana complicada.
Sí, setmana curta.
Sí.
No hi ha escola el dia 7 de desembre, que és el dimarts, tampoc no hi ha biblioteca, i ens plantem el dijous, dia 9. El dijous, dia 9, també és un dia molt interessant per nosaltres, perquè la pedagoga Alba Castellví presenta el seu últim llibre. Li ha publicat l'editorial Angle i és un llibre que es diu Educar adolescents. Dijous, dia 9, a les 7 de la tarda. I ja sabem que els llibres de l'Alba són molt pràctics, són molt entenedors, són molt realistes i són molt interessants. Per tant, us convidem a venir, no hi ha inscripció, el dijous, dia 9, a les 7. I el dia 10, que és el segon divendres de mes, és tarda de clubs, Eli. Tarda de clubs, que són les tardes dels clubs de lectura d'adults. A la biblioteca tenim dos clubs de lectura de novel·la d'adults, el Segona Fermentació, que es troben a les 5, i el Celler de Lletres, que es troben a les 7. El Segona Fermentació comenten La vida al davant, un llibre del Romain Gary, i el Celler de Lletres, a les 7, comenten El diari de Frida i El visca la vida, i en aquest cas faran un monogràfic sobre l'obra pictòrica de la Frida Kahlo, amb la Sílvia Romero, que és la conductora habitual del club, i la Glòria Aguilera, que els hi fa un especial art i literatura. Passo pàgina la setmana següent.
Vinga, som-hi.
Dilluns 13 comença la sala d'estudi. La sala d'estudi ja fa uns quants anys que funciona la biblioteca i des de fa dues temporades que l'estem obrint de dilluns a diumenge. Això és, de dilluns a diumenge, de 9:45 del matí a 2:45, i a la tarda de 4:45 fins a 10:15 de la nit. I és tota la sala principal de la biblioteca oberta, o sigui que tenen un munt de punts de lectura de dilluns a diumenge, del 13 de desembre al 16 de gener. Està obert sempre, excepte els festius, o sigui que estiguin al cas els estudiants, que per exemple el dia de Nadal no està obert, el dia de Sant Esteve tampoc, el dia de Cap d'Any el dia 1 tampoc, però la resta de dilluns a diumenge està oberta, que és una molt bona notícia per tothom. Ens n'anem el dimecres 15 de desembre. El dimecres 15 de desembre comença el concurs de lectura Puja al tren. És una proposta que ja fa uns quants anys que organitzen les biblioteques del Penedès i Garraf i és un concurs de lectura per nens i nenes, espero no equivocar-me, a partir de quart de primària fins a primer d'ESO. Pot ser que m'equivoqui aquí, però si busqueu Puja al tren a la web de la biblioteca us sortirà. Això què vol dir? Doncs que tots els nens i nenes que tinguin ganes de llegir venen a la sala infantil, compren un bitllet gratuït de lectura, que llavors el que fa és que van parant a diferents estacions, que també vol dir que van agafant llibres d'aventures, doncs, de misteri o humorístics, i els van llegint, i quan venen a la biblioteca, després de llegir-se'ls, des de la biblioteca se'ls hi planteja un repte, una pregunta, i si contesten correctament aquella pregunta, ja han superat aquella estació. I llavors van llegint llibres, van omplint butlletes, les van tirant a la bústia de la biblioteca, i el concurs Puja al tren acostuma a acabar entre el maig i el juny d'aquell curs, no? O sigui, l'any que ve. I hi ha un munt de premis pels guanyadors i pels lectors. Per tant, a partir del 15 de desembre, l'inici del concurs de lectura Puja al tren. I a la tarda, un Bibliolab nadalenc, que és un taller de manualitats per nens i nenes a partir de P5. I és el dimecres 15 de desembre a 6:15 de la tarda. I aquests nens i nenes s'han d'inscriure prèviament. Es podran inscriure durant aquest mes de desembre a la web de la biblioteca, que estiguin al cas de les xarxes. El dissabte 18 de desembre, a les 11 del matí, les sadurninengues Àngels Puigmartí i Montserrat Puigmartí presenten el seu segon llibre. La Montse escriu els contes i l'Àngels els il·lustra. També els hi ha publicat l'editorial Vilanovina, El Cep i la Nansa, i es diu Xxxt, aquesta és una nit màgica. Mm-hmm. Venen ganes, de veure-les?
Sí, tant.
Doncs el dissabte 18 a les 11. En aquest cas, si no hi ha res de nou, no caldrà inscripció prèvia. I ens anem a l'última setmana d'activitats de la biblioteca, que també ens mereixem un descans, tant els usuaris com nosaltres. Però la setmana del 20 de desembre hi ha dues presentacions de llibres més. Tenim el dilluns 20, presentem el llibre Refugiats climàtics amb el seu autor, el Miguel Pajares. Aquesta proposta ens la van presentar els federalistes d'Esquerra, de l'Alt Penedès, ens va semblar superinteressant que vingués l'autor, i és un llibre precisament d'això, de les persones que estan migrant dels seus països, evidentment per raons econòmiques i moltes vegades per raons bèl·liques, però en aquest cas també per raons climàtiques. Estan fugint de sequeres o de temporals o de les condicions climatològiques que no els permeti viure en els seus llocs habituals, i el Miguel Pajares ens fa un estudi superinteressant sobre els refugiats climàtics, 20 de desembre, dilluns a les 7 de la tarda. I per acabar, el dimecres 22-22-22 presentem dos llibres de dues autores. Què et sembla?
Perfecte, la millor manera d'acabar l'any i el mes de desembre.
Sí, hem convidat a la Cristina Puig i a la Dolores García Pastor a presentar els seus dos llibres. La Cristina Puig presenta el llibre El último explorador i la García Pastor presenta El pasajero 2228, i això serà el dimecres 28, perdó, el dimecres 22 a les 7 de la tarda. La biblioteca encara estarà oberta el dia 23 i el dia 24 al matí, i després fem una pausa, tanquem del 24 a la tarda al 31 i ens hi tornem a posar el dilluns dia 3 de gener.
Perfecte, doncs Glòria, moltíssima activitat per acabar l'any. Ja hem pogut veure que aneu farcidets d'activitats durant aquest mes de desembre. Un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagin molt bé totes les activitats que teniu planificades per aquest mes de desembre, i sobretot que vagin molt bé les festes.
Igualment, bones lectures.
Ens afegim al desig de la Glòria Bricoller, i a banda d'aquestes bones lectures, nosaltres hi posem bona ràdio i que acabeu de passar un bon dimecres 1 de desembre. Recordeu que demà de 9 a 12 hi tornem i comptem amb tots vosaltres. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.